El matí de Ràdio Sabadell, de dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. Fem salut amb el Parc Taulí.
El risc de suïcidi segueix molt present a la nostra ciutat, encara que aquestes situacions quedin sovint silenciades. De fet, segons dades provisionals del Codi Risc Suïcidi presentades en les darreres hores, els episodis d'idees suïcides han crescut un 16% a Catalunya amb majors de 18 anys durant el 2023. En total, s'han identificat 1.904 episodis tant d'ideacions com de tentatives. En homes d'entre 26 i 64 anys. Aquestes atencions representen una taxa de 116 episodis per cada 100.000 habitants. Pel que fa a les dades, de morts per suïcidi han superat les 600. Per conèixer el significat i l'abast d'aquestes xifres, avui ho abordem amb en Diego Palau, director del Servei de Salut Mental del Taulí i membre del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Bon dia, doctor Palau.
Hola. Hola, bon dia.
Les dades demostren aquest augment dels casos d'ideacions per suïcidi. A què doncs atribuïu aquest increment?
Sí, l'increment bàsicament es va produir els dos primers anys postpandèmia. Sí. Es van doblar els casos registrats. Mm. I en adolescents, en joves, en noies, es van triplicar. I ho atribuïm a tot l'efecte d'estrès social que hem viscut tots amb la pandèmia i que va afectar, lògicament, a les persones amb més vulnerabilitat.
Quin és el perfil, si és que es pot parlar d'un perfil de persones que teniu per aquestes causes?
Hi ha el perfil de la persona que fa una tentativa de suïcidi és una persona que està desesperada, que ha perdut la capacitat o l'esperança de recuperar-se, que està patint un dolor mental, un dolor psicològic intens i que és insuportable. Té una càrrega que li fa sentir-se culpable perquè no pot estar ni amb els seus, ni amb la seva feina, etc. I a més se sent sol. Aquí aquests dos factors fan que aparegui la idea del desig de morir, la sensació d'estar sol, de no poder rebre ajuda, i aquí és on podem abordar amb molts mitjans, tant socials com sanitaris, a les persones que estan en aquesta situació i que busquen ajuda.
De fet, Salut està estampant 90 pous arreu de Catalunya amb l'objectiu de fer aquesta prevenció del suïcidi, sobretot en els majors de 50 anys, no? Que a vegades parlem molt dels joves, però també doncs, els adults es veuen afectats per aquesta problemàtica. Parla'ns també d'aquesta acció, no? D'aquests cercles negres enganxats al carrer que volen simbolitzar doncs, aquest forat, no? Aquest pou en el que ens podríem trobar.
Cal dir que és la primera vegada que el Departament de Salut, la Generalitat de Catalunya, fa una campanya adreçada a la prevenció del suïcidi, de la mort per suïcidi, com una acció del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya que està vigent des de finals del 2021. Per tant, és una acció realment inèdita i que el que pretén és cridar l'atenció de les persones que envolten a una persona que està en una situació de desesperació, com he dit abans, que està pensant, debatint-se entre la vida i la mort i que està pensant en el suïcidi, perquè moltes vegades aquesta persona no sentirà l'anunci, no veurà els anuncis que també van sortir a televisió durant el Nadal. I per tant, una persona que canvia de conducta, que s'aïlla, que està manifestant símptomes depressius, cal escoltar-la i cal buscar ajudar-la, que busqui ajuda. I la campanya està molt adreçada justament a la població que sabem que més arriba a cometre un suïcidi consumat, que són els homes de mitjana edat fins als 50-55 anys.
De fet, ara ho comentava, no?, que és la primera vegada que es fa, que la Generalitat fa aquesta campanya, però és que fins fa no tant, de fet, quan jo estudiava periodisme, doncs era un dels temes que no es podien abordar, no podíem parlar del suïcidi perquè doncs, es pensava que hi hauria doncs, aquest efecte crida. En canvi, ara, no?, aquesta campanya que avui nosaltres parlem obertament des d'aquests micròfons donen aquest significat diferent, no?, que hem de parlar d'aquests temes.
Efectivament, efectivament, la idea errònia, clarament errònia, és que parlar del suïcidi podia induir el suïcidi, és el clàssic efecte Werther, però enfront d'aquest efecte de contagi està l'efecte papageno, que és una imatge de la flauta màgica, en la que uns nens que estan pensant en suïcidar-se reben una ajuda i canvien d'idea, no? Per tant, comunicar la situació del risc de suïcidi, però amb una informació de que hi ha esperança, de que hi ha possibilitats de superar aquesta situació en tots els casos, si s'arriba a temps, pues és el que sabem que pot ajudar a salvar vides. Per això és tan important la campanya de comunicació a nivell de població general, no? Per lluitar contra l'estigma, contra el desconeixement de que el suïcidi és un problema individual, és un problema de manca de voluntat, perquè és en la majoria dels casos un símptoma d'un problema més important, un problema de salut que és susceptible i es pot abordar des del punt de vista de la salut.
Doncs aquesta acció forma part de la campanya, com dèiem, No el deixis caure en el pou del suïcidi, que el departament ha posat en marxa. Esperem que arribi també a la nostra ciutat. Hi ha previsió?
Sí, hi ha 90 punts. Ara no tinc la relació, però jo crec que segur que a Sabadell hi haurà una presentació d'aquesta. Ahir es va presentar amb la presència i amb el recolzament del propi conseller de Salut, que ho va fer a la plaça Universitat a Barcelona, tot i que la campanya va sortir ja durant la campanya nadalenca amb els anuncis de televisió, hi ha cartells al metro en Barcelona, etc. D'alguna forma es promou que es parli, no? I que es parli amb les persones que estan en situació de crisi perquè puguin superar la crisi.
Doncs vinga, des de Ràdio Sabadell també oferim informació, no?, de servei al telèfon al 061 Salut Respon. En aquest telèfon també es fa aquesta tasca, no?, d'assessorar, d'acompanyar, fins i tot d'escoltar a les persones que ho necessiten.
Efectivament, és un dels pocs telèfons en tota Europa que està integrat en les emergències mèdiques. I a més és el mateix número que per qualsevol altra emergència mèdica. Sí. És el 061, tinguis un problema del cor, del neurològic, etc. També l'abordatge del risc de suïcidi es fa amb una taula especialitzada per l'equip del SEM, del 061, sí, en el que s'han integrat des de fa més d'un any psiquiatres, psicòlegs i infermers especialitzats. Per tant, quan la persona truca, quan un familiar truca, quan truca un professional per una situació de crisi, d'emergència, de suïcidi, és atès per professionals altament qualificats que, a més, poden accedir a la història clínica, poden conèixer circumstàncies i en algun cas poden fins i tot prescriure fàrmacs o prioritzar l'atenció d'aquestes persones perquè una vegada resolta la crisi puguin ser ateses en pocs dies, en poc temps.
Les temptatives també han crescut en l'últim any.
Sí, han crescut tot i que aquest últim any ha hagut una tendència a estabilitzar-se. El creixement exponencial va ser els dos primers anys postpandèmia, 2020, 21 i 22, el de la pandèmia també, i el 23 han crescut, però no d'una forma significativa. Fins i tot en noies de 15 a 24 anys, que era el col·lectiu, la franja d'edat i de sexe que s'havia triplicat, sí, hem tingut pràcticament el mateix nombre que en l'any 2022. Per tant, hi ha hagut un canvi, tot i que hi ha més casos. També s'ha de dir un missatge esperançador i positiu.
Vinga, va, que ho necessitem.
Bueno, les persones, és veritat que hi ha més persones que consulten per una situació de risc de suïcidi, però consulten abans. Consulten quan tenen la ideació, quan estan planificant-lo, no quan han fet la tentativa. I això és molt important, perquè ens dona l'oportunitat de posar els mitjans per reduir la situació de patiment, de desesperació i superar la crisi.
De fet, un dels efectes també del codi risc suïcidi és que s'havien disminuït els reintents de treure's la vida. No sé si continua també sent així.
Bueno, necessitem un anàlisi més acurat. Partim d'estudis d'inici que vam fer aquí a Sabadell, en el que es demostrava que hi havia una reducció de la meitat de les persones que reintentaven el suïcidi en el primer any. Això s'ha de tornar a analitzar. Hem fet un estudi a nivell de tot l'estat amb un seguiment telefònic similar al que fem a Sabadell des de fa més de 10 anys i volem demostrar amb un estudi controlat que realment això és així per poder-ho incloure en la cartera de serveis a nivell estatal.
Totes aquestes tendències registrades també a nivell català es repliquen també a casa nostra, a l'Hospital de Sabadell?
Sí.
Són xifres similars?
Sí, són xifres similars. Sí. Els increments de les tentatives dels anys postpandèmia en noies han estat un problema també a Sabadell, que ha col·lapsat en alguns moments el servei d'urgències, s'han quedat curts amb els llits d'hospitalització, tot i que nosaltres tenim un sistema, en el cas dels joves, d'atenció al codi risc suïcidi, que és molt eficient i que és molt ben acceptat pels usuaris, que és una atenció l'endemà, el primer dia, a través d'una intervenció psicològica en l'hospital de dia. Tenim un equip psicològic en l'hospital de dia que fa una sèrie de sessions tant en les noies que han patit la tentativa com amb els pares per reduir el risc de reintent, que és molt eficaç.
Què és el que ens falta també com a societat per reduir aquestes xifres?
Jo diria el principal factor és la prevenció. Si no prevenim, sempre arribem tard. No? En el cas de la prevenció del risc de suïcidi és fer créixer la resiliència, la capacitat d'afrontar adversitat, frustració dels nostres joves. Per això cal que a l'escola i a nivell de pares es treballin aquests aspectes de reforçar la capacitat d'afrontar l'adversitat perquè no hi hagi conductes reactives de cortocircuit, que és la que veiem que condueix en molts casos, en els casos dels joves, a una conducta suïcida. I de fet, una de les accions del Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya està adreçada als joves. S'estan implementant tallers de millora de la resiliència que s'estendran a tots els adolescents de Catalunya i en aquest primer curs esperem arribar quasi bé a un 10% dels adolescents en més de 130 col·legis de tot Catalunya.
Mai ha estat fàcil, no?, ser adolescent, però avui dia, doncs, amb aquest món virtual, no?, de perfecció irreal, de que tot sembla tan fàcil, tan immediat, suposo que tampoc ajuda. Potser també hauríem d'aprendre, no?, i també fins i tot aquest és un toc d'alerta per nosaltres, no?, els adults. La vida no és tan fàcil. La vida, doncs, al final també genera això, frustracions, problemes, malestars. Hauríem també d'incorporar, doncs, a una determinada educació emocional en el nostre dia a dia?
Sí, sense dubte. De fet, no específicament adreçada a la prevenció del suïcidi, sinó en general.
En general.
Perquè això també ajudarà a prevenir les conductes suïcides. Si davant d'una frustració d'una separació, d'una baralla amb uns amics, o d'una situació més dramàtica de violència, de mobbing o de violència entre joves, realment, si aprenem a buscar ajuda per superar aquesta situació i no amagar-la i permetre que d'alguna forma pugui incrementar-se el malestar, la desesperació i pugui conduir a una situació de problema de salut mental, de depressió o de tentativa de suïcidi, és molt important fer joves més resilients entre tots. Això no és una tasca de salut, és una tasca social i educativa, i és molt important que d'alguna forma siguem conscients. És un dels quatre pilars de la prevenció del suïcidi, la prevenció universal, millorant la resiliència dels joves.
Doncs, per anar tancant aquesta entrevista, alguns missatges, no?, que siguin claus per, doncs, ajudar això, aquesta detecció d'aquestes conductes, no?, suïcides, quins són els senyals d'alerta? Què hauríem de fer?
Sí, Jo, justament la campanya està adreçada a detectar aquesta situació de canvi a una persona que queda, que no pot continuar amb les seves tasques habituals, que canvia de conducta, que no pot anar a treballar, que manifesta símptomes depressius o de desesperació. És escoltar-li, fer-li cas. Això és una escolta empàtica activa i, igual que faríem amb qualsevol altre problema de salut, acompanyar-li activament, sense deixar-li sol, a que busqui ajuda si objectivem que realment hi ha una ideació de suïcidi seriosa, persistent, no algo fugaç, i que és fruit d'aquest malestar, d'aquest dolor psicològic i d'aquesta sensació d'estar sol, no? De fet, aquesta escolta el que afronta és la soledat no desitjada, no? D'aquesta persona que se sent absolutament aïllada i sense futur, i que realment el futur està superant aquesta crisi, que en el cas dels adolescents no tant, però en el cas dels adults, en el 90% o més dels casos està associada a un problema de salut mental, a un diagnòstic, majoritàriament la depressió, que hem de recordar que és una malaltia que és seriosa, però que té tractament.
Exacte, i canvia l'estigma, no? També, sí, que tenim moltes vegades amb aquestes malalties mentals.
Clar, buscar ajuda és fonamental. De fet, és un dels problemes perquè la majoria de les persones amb depressió no estiguin ben tractades, que s'arriba tard, o sigui, no s'identifica com un problema de salut. I això, no estem educats, no estem educant a les persones, a la nostra societat occidental. Els problemes de salut mental sovint s'han identificat com debilitats, no com un problema de salut del cervell, com si el cervell no pogués emmalaltir, no? És un òrgan supercomplex i hem de pensar que també pues emmalalteix, i la forma de malaltia és amb alteracions de les emocions, dels pensaments, dels comportaments, que ens impedeixen estar amb els nostres, fer la nostra feina, ja sigui estudiar o treballar, i aquí és on tots podem ser més conscients i buscar ajuda abans.
Doncs recordeu, el 061 us ajudarà també, doncs, a això, doncs, a parlar-ne, a apropar-vos, a escoltar, i sobretot, doncs, a intentar prevenir, doncs, aquest risc de suïcidi. Moltíssimes gràcies, doctor Diego Palau, com sempre, per no només donar xifres, sinó també per explicar què hi ha al darrere d'aquesta problemàtica, d'aquests problemes de salut mental. Molt bon dia i salut i ràdio.
Gràcies.
Al matí de Ràdio Sabadell.